putting together and I started talking. Dustin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.
Benvinguts al setè sentit, el vostre programa de cinema. Des de les zones de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada, us saludem l'Aureli Villalbí.
Bon dia.
I qui us parla, el Francesc Sabater.
Ja hem arribat a la primavera i continuem parlant sempre de bon cinema.
Si tens un setè sentit, escolta Ràdio Falset. Parlem de cinema.
Bé, després de la salutació, toca fer-vos 5 cèntims del que tractarem en el programa d'avui. Encetarem, com sempre, amb una sèrie de notícies relacionades amb el món del cinema. En el programa d'avui repassarem el palmarès i el valorarem de dos esdeveniments cinematogràfics de primer ordre. La 73a edició del Festival Internacional de Cinema de Berlín i la 95a edició dels Premis de l'Acadèmia, més coneguts com els Oscars.
A la secció d'estrenes, avui us parlarem de Tot alhora a tot arreu, dels directors Dan Kwan i Daniel Scheinert, i de La inspiració, dirigida per Roberto Andó.
En el programa d'avui també celebrarem l'aniversari d'un parell de films clàssics. 75 anys de Cayo Largo, de John Huston, i 60 anys de Vuit i mig, del Federico Fellini.
Continuarem amb el concurs Setè Sentit, on coneixerem el guanyador o guanyadora del sisè concurs i plantejarem el setè. Avui tenim un fragment musical que caldrà identificar.
I tancarem el programa, com sempre, amb un tema de la banda sonora original d'una pel·lícula que també us recomanarem. Doncs encetem la secció de notícies de cinema i Aureli, em sembla que ens portes informació de la Berlinale, no?
Sí, parlarem del palmarès de la Berlinale 2023. No totes les pel·lícules, farem una passada ràpida. L'anterior programa el van fer just el dia abans de conèixer els premis del festival. A la sessió oficial, l'Os d'Or a la millor pel·lícula va ser per Cirque du Soleil, un documental del francès Nicolas Philibert que transcorre en un barco al riu Sena on es tracten malalts psiquiàtrics. L'Os de Plata va ser per Afir, de l'alemà Christian Petzold. Un altre Os de Plata va ser, i amb premi especial, del jurat per Malviver, del portuguès João Canijo, que tenia dues pel·lícules a competició. L'Os de Plata, el millor director, va ser per Philippe Garrel, per Le Grand Chariot, una pel·lícula feta amb els seus fills. L'Os de Plata, per la millor interpretació, va ser per la Sofia Otero, actriu en 20.000 espècies de belles, de la directora basca Estíbaliz Urresola. L'Os de Plata, a la millor contribució artística, és per Hélène Louvard, per la fotografia de Disco Boy, de Giacomo Abruzzese. A la secció Encontres, la millor pel·lícula va ser Her, de Bas Devos, i la millor direcció per Tatiana Huezo, per El Eco, un documental. Un premi especial del jurat va ser per Samsara, de Lois Patiño. A la secció Panorama va guanyar Cira, de Pauline Traoré. I a la secció Fòrum, el premi va ser per Intre Revoluti, de Vlad Petri. La generació K+ va donar L'Ors de Cristall a Sweet As, de Jupp Clerc. I una menció especial va ser per Chagui E. Ta De Niu, de Xinjing Lao. El premi del jurat ecumènic va ser per Totem, de Lila Vilés, una pel·lícula que tothom pensava que tindria altres premis. I per acabar, el label del cinema europeu el va guanyar The Teacher's Lurch, de Ilker Chatak.
Quina valoració en fas una mica dels premis, Aureli? Què t'ha semblat aquesta Berlinale?
Ha sigut una Berlinale trencadora, com sempre. Han tingut diversos premis de documentals i també transgressora pels temes d'algunes pel·lícules amb base queer, que és difícil trobar en altres festivals i en canvi aquí no tenen cap problema per donar premis a qui els agrada més.
Quan estàvem una mica plantejant aquest guió, va sortir el tema, no? dels festivals més valents i els festivals més convencionals. Què et sembla a tu el tema aquest de Berlín com un festival? En quina categoria el posaries?
Per mi és el millor, és el primer des de fa anys, perquè ja portava una línia, però sobretot des de que hi ha el director artístic Carlos Chatrian, que havia sigut abans director de Locarno, ha fet un salt endavant i ha guanyat molt, crec.
Molt bé. I no hi té a veure que s'estimessin tant al Carràs una mica l'any passat?
Suposo que Carlos Chatrian devia anar a collir préssecs de jove i segurament doncs, encara se'n recorda.
Molt bé, Aureli. Bé. En aquest repartiment de festivals, a mi m'ha tocat el més convencional o el més comercial, però no per això, doncs, un festival que molts dels aficionats al cinema, ni que sigui pel morbo que històricament donen els Oscars, el segueixen. Bé, el títol del comentari seria claríssim, diríem, els Daniels ho guanyen tot a tot arreu. Els Oscars del 2023 han tingut en aquests dos directors com els grans protagonistes. La pel·lícula Todo a la vez en todas partes, que és com s'ha comercialitzat per les nostres terres, ha arrasat i s'han portat 7 estatuetes, inclosa la de millor pel·lícula. Tenia ja 11 nominacions i tenia l'etiqueta de gran favorita. Entre les estatuetes comptem 3 d'interpretatives, millor actor de repartiment, millor actriu de repartiment i millor... i hem dit també millor pel·lícula, a més dels premis de millor guió original, millor muntatge i millor direcció. La seva protagonista principal, la Michelle Yeoh, fa història als Oscars al ser la primera dona asiàtica a guanyar l'Oscar a millor actriu protagonista, i ha trigat. Alguns de nosaltres contàvem que també tenia moltes opcions la Cate Blanchett pel seu paperàs a la pel·lícula Tar. Bé, la crítica ha valorat que la Michelle Yeoh també tenia una carrera prou llarga i mereixedora d'aquest premi. La seva frase culminant va ser: senyores, no deixeu que ningú us digui que se us ha passat l'arròs. Em va agradar força perquè té 60 anys i està plena de vitalitat. Amb el cas de l'Oscar al millor actor protagonista, que va anar a parar a Brendan Fraser, ha tornat a haver una mica de polèmica. És indubtable que el seu paper és molt bo i que també el que ha passat a nivell personal crec que també ha estovat una mica els sentiments del jurat, perquè també estava entre els favorits l'Austin Butler, pel que jo també considero, i ho vam comentar aquí a la ràdio, el seu paperàs a Elvis. El Kewi Kwan i la Jamie Lee Curtis s'interpreta com una referència a la nostàlgia d'un i l'altre. El més favorit dels dos era el Kewi Kwan, que pues, molta gent el coneixíem de Indiana Jones i el Temple Maleït, i alguns altres el coneixien dels Goonies. Ha tingut una zona molt grisa durant molts anys, però també es considera que el seu paper a la pel·lícula multipremiada ha estat molt bo. Jamie Lee Curtis, hi ha hagut més polèmica, perquè hi havia molts crítics que havien apostat per l'Angela Bassett. I bé, els que vam seguir la cerimònia, tot i ser molt tard, vam veure que l'Àngela Bassett, li va costar aplaudir, però no va aplaudir la decisió. També hi ha connotacions de que costen els premis als actors negres, no? I semblava que l'Àngela Bassett tenia opcions també per aquest motiu. La Jamie Lee Curtis fa un paperàs en aquesta pel·lícula, després ne parlarem de la pel·lícula, i també pues, el va dedicar als seus pares, el Tony Curtis i la Janet Leigh. Un altre aspecte destacat dels premis, pues, el paper de Netflix. La plataforma va pegar el cop amb Sense Novetat al front, que se n'ha parlat també al Setè Sentit, amb quatre notables estatuetes: millor fotografia, millor disseny de producció, millor banda sonora i millor pel·lícula internacional. Una producció estrangera a Hollywood i en grans competidors com sempre hi ha, doncs encara fa més valuosos aquests premis. Netflix també se va apuntar al punt de la millor pel·lícula d'animació amb Pinocho, del conegut i apreciat Guillermo del Toro, que va tornar a recalcar que l'animació és cinema i l'animació no és un gènere, l'animació està llesta, diu, per arribar a qualsevol nivell. Esperem que se'n surti, ell sempre ho va recordant. I Netflix també s'ha emportat l'Oscar al millor curtmetratge documental per Nuestro Bebé Elefante. No està gens malament. El paper de les dones, molt més controvertit. Aquí la Sarah Polley va tornar a recordar que costa molt, encara, i que hi ha un sostre, no se sap si de vidre o de quin material, que costa. Elles van portar un Oscar per Elles Hablan. Aquí tenia Elles Hablan també una competidora, que la vam comentar en este programa, Aureli, el Living. Per tant, el guió adaptat també tenia moltes possibilitats en aquesta pel·lícula. Curiositats finals. Les més taquilleres només van aconseguir un Òscar. Estem parlant del Top Gun Maverick i d'Avatar, el sentit de l'aigua. I m'ha agradat dir això perquè ho he llegit a diferents... De dir, són les que aporten més gent al cinema, que això no vol dir directament qualitat, però bé, l'Acadèmia els hi va donar un premi, en aquest cas, al Top Gun, a l'Òscar al millor so, i a Avatar, a l'Òscar als millors efectes especials. I al final del comentari, la part més dolorosa, els que se'n van anar de 8, i n'hi ha unes quantes que hem comentat en aquest programa que se'n van anar de 8. Steven Spielberg i els seus Fabelman, crec que ho va dissimular molt bé, però no va dir ser fàcil per a aquest autèntic crack de Hollywood no emportar-se absolutament res, i bé, tampoc se va emportar res tard, ni Ànimes en pena i Nisharin, ni Elvis, ni el Triangle de la Tristesa. Per tant, hem de concloure allò que fa un rato et preguntava, que aquí al programa Se Té Sentit en comentem algunes que considerem que són fermes candidates, però després els Oscars doncs no es van emportar res. Els Oscars ja les tenen, aquestes coses.
Tenim altres notícies i les direm ara. Comencem amb una secció que va aparèixer ja fa uns dies, que és actors mítics del cinema europeu. Dels mateixos autors de La Fiscalia de la Fina, ara Producciones Fernández ens ofereix un nou èxit segur. Los papeles de Bárcenas, amb pallassos, toreros, jutges, policies i espies. El gran actor Villarejo torna a triomfar. Això no pot superar ni Torrente. Kiko, podem guanyar algun Goya? Com diu Albert Serra, Goya és un pintor.
Bé, saps per què no el guanyaran, un Goya?
No.
Perquè crec que és un premi que tampoc està disposat a promocionar massa les clavegueres de l'Estat.
Ja veurem. Bé, continuem. Rubén Östlund, director de Triangle of Sadness, serà el president del jurat a la secció oficial del Festival de Cannes, que es farà a finals de maig. Una altra notícia. Cinema a Guardamar del Segura, al País Valencià.
Ens faltava aquest punt cardinal, no? Sí. Com ho teníem, això?
En falten més, encara.
Hem de mirar els guions a veure quins punts tenim dels països catalans en cinema de rabiosa actualitat.
Ne tenim més. A la bonica ciutat de Guardamar, avui podem veure Los Fabelman.
Ep!
Sí, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura.
Salt de secció i anem per les estrenes, que ja sabeu que són estrenes i alhora recomanacions. I bé, després del que acabem de parlar, de la pel·lícula multipremiada, hem pensat que pagava la pena que tingués un comentari exclusiu al Tot alhora, a tot arreu, del Dan Kwan i el Daniel Scherner, aquests dos directors, que ja sabeu que es fan dir els Daniels. I mentre estava preparant, se m'ha acudit com me vaig sentir el primer cop que vaig sentir multivers. Jo pensava que era un mot modern per definir un recital poètic, dec ser molt antiquat. Després vaig saber que la cosa dels multiversos anava d'universos. Aquests multiversos fílmics es relacionen habitualment amb Marvel i són el mecanisme per connectar personatges i línies argumentals que no coincideixen ni en el temps ni en l'espai. Tot i l'aparent complexitat, no deixa de ser un recurs narratiu. El títol de Tot alhora, a tot arreu, ja és una declaració de principis, però en el cas que ens ocupa, el recurs narratiu del que hem parlat s'usa per explicar una història molt allunyada dels superherois. Evelyn, la protagonista, és una immigrant xinesa que haurà de lluitar per salvar el seu negoci, el seu matrimoni, i gràcies a la ficció multiversal, salvar el món també. L'heroïna, la Michelle Yeoh, i la seva antagonista, la Jamie Lee Curtis, estan magnífiques. Ja n'han parlat, de que van ser premiades per aquest paper als Oscars. Penso que estem davant d'un exercici de talent i imaginació d'aquest parell de directors, els Daniels, que han comptat amb la complicitat d'un estudi que diversos crítics qualifiquen de valent, com és el A24. Ells són els que, amb la llibertat creativa que donen els multiversos, han barrejat el present, el passat i hipotètics futurs en un muntatge vertiginós. Genial la seqüència de les pedres parlants, si us plau. Si l'aneu a veure, esteu atents, no us distraeu, que no és fàcil distreure's. I és que al multivers tot és possible. La combinació de drama familiar, ciència-ficció i arts marcials fa que el producte final sigui difícil de catalogar. Però, de veritat és tan important etiquetar una pel·lícula en un gènere concret? Penso que no. Molta crítica coincideix que és un treball desacomplexadament genial, un còctel tremendament efectiu, emocionant i sorprenent. Excel·lent també en l'aspecte tècnic i en l'execució. Tot, i això ho recalquen molt sovint les crítiques, tot i el seu modest pressupost. Altres crítiques, tot i estar d'acord amb molts dels aspectes que hem valorat en aquest comentari, pensen que la pel·lícula és un pèl excessiva. Vosaltres ja ho jutjareu. La felicitació és unànim amb el treball dels personatges que han fet aquests Daniels. Uns personatges que aconsegueixen l'empatia dels espectadors, tot compartint les seves crisis existencials i els seus problemes quotidians, mentre ens fan reflexions profundes sobre el sentit de la vida. Al meu entendre, no us la podeu perdre al cinema o a casa.
Fa uns dies es va estrenar La Inspiració, El Gran Pirandello, amb el títol original L'Estranezza. És de l'any 2022 i dura 107 minuts. És una pel·lícula italiana dirigida per Roberto Andò, amb Toni Servillo com a protagonista principal, més Salvatore Ficarra i Valentino Piccone. Luigi Pirandello viatja el 1920 a Sicília, la seva terra. Ell va néixer a Porto Empedocle i coneix un grup d'actors que fan teatre amateur. Ell està preparant la seva obra, Sis personatges en cerca d'autor. Una pel·lícula senzilla, amb un ambient molt popular, tot molt natural. És la pel·lícula més vista a Itàlia el 2022. Podem anar a Barcelona, si la volen veure, en versió original, i potser algun dia la faran a Cambrils, on també fan pel·lícules d'aquestes. Més a prop, de moment no.
De moment no. De moment. I a què es deu, això? Perdona que et provoqui en directe. Per què aquestes pel·lícules, algunes d'aquestes pel·lícules que en aquest programa hem valorat com a possiblement imprescindibles, no arriben, ni que siguin només una setmana o dues, als nostres cinemes comercials?
Suposo que perquè fan moltes pel·lícules de la Marvel ja no els hi queda lloc per posar aquestes.
Molt bé. Fantàstic. Saltem a la secció dels aniversaris I arranco jo mateix en una pel·lícula que enguany fa 75 anys. Estem parlant de Cayo Largo, que és una pel·lícula dirigida pel John Huston al 1948 i que té com a intèrprets principals el Humphrey Bogart, la Lauren Bacall, l'Edward G. Robinson i la Claire Trevor. És l'adaptació d'una obra escrita per Maxwell Anderson al 1939. L'excel·lent direcció d'actors a càrrec del John Huston, acompanyada de la fotografia de Carl Freund i la bona feina musical del llegendari compositor Max Steiner, van fer d'aquesta pel·lícula un clàssic indiscutible del cinema negre. Frank McCloud, veterà de guerra, visita el pare i la dona d'un amic seu que va servir a les seves ordres i va morir al front. Ells porten un petit hotel a Cayo Largo, al sud de Florida. Un huracà els té allí tancats alhora que impedeix la fugida d'un cèlebre gàngster, el Johnny Rocco, que hi està allotjat. L'hotel esdevé refugi i presó alhora, i la tensió i la tempesta de l'huracà van augmentant. Estem davant d'una conjunció de talents extraordinaris, amb un dels gàngsters més típics del cinema nord-americà, l'Edward G. Robinson, una de les xiques més seductores, la Lauren Bacall, i un Bogart amb un paper molt singular. Valoreu-lo vosaltres mateixos i compareu-lo en altres papers, potser més estereotipats d'aquest gran actor. Cal afegir aquest trio protagonista a l'espectacular interpretació de la Claire Trevor en el paper d'esposa del mafiós alcohòlica que li va valer un Oscar a la millor actriu secundària. Compte que no estem davant de cinema negre convencional, no hi ha molta acció, i sí, molts diàlegs. Pel·lícula de passions i sentiments que es desenvolupa en una sensació de claustrofòbia creixent. Com a curiositat, aquesta és la quarta i la darrera pel·lícula que rodarien junts la mítica parella Bogart-Bacall. Com sempre, us convido a tornar a veure-la i a veure-la per primer cop els que no l'heu vista mai.
Enguany celebrem els 60 anys de Fellini 8 i mig, o també Otto Amezzo, una pel·lícula extraordinària. Diuen que és una de les dues millors pel·lícules de la història del cine. Estrenada el 1963, feta en blanc i negre, dura 146 minuts. L'ajudant de direcció va ser la Lina Wertmüller, que després seria una directora de cinema molt important a Itàlia. A la pel·lícula li van donar l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera. Aquí, Guido Anselmi, que és Marcello, és un director de cine i guionista que passa per una crisi creativa i va a un balneari per veure si recupera la tranquil·litat i la inspiració. Però allí tot es complica. Apareixen amics, la seva amant, que el troba a faltar, periodistes, el productor, que el persegueix per tot arreu, la seva dona, que el critica, i encara es bloqueja més. Guido demana ajuda a la Claudia Cardinale, no s'està de res, per posar llum a la foscor sense èxit. No, no, te'n riguis, Quico, que ara a mi em passa com a Guido. M'he quedat en blanc, vull dir...
Vols que truqui a la Claudia Cardinale?
Ara no. No puc parlar de Federico ni de Otto Amezzo perquè només tenim un moment, ens falta temps. Podríem passar hores parlant d'ells. Com podia fer cine, Federico, amb tots els amics i les amigues que tenia? Nino Rota, Lara Magnani, Marcello, la Claudia Cardinale... Al final, la pel·lícula acaba amb una solució original i l'extraordinària música de Nino Rota, amb la cançó La passarel·la de l'adeu.
Deixem per revisitar sempre el gran Federico i anem a parlar d'un altre gran. Tal dia com avui, el 25 de març de 1908, va néixer el director i guionista anglès David Lean. Ens va deixar l'any 1991. Lynn està considerat com un dels directors més influents de tots els temps i el recordarem sempre per unes quantes pel·lícules mítiques. Breu Encontre, el 1946, El pont del riu Kwai, el 1958, Lawrence d'Aràbia, 1962, Doctor Chivago, 1965, La filla de Ryan, 1970, i Passatge a l'Índia, 1985. Estem davant d'un director multipremiat. Entre tots aquests premis, dos Oscars a la millor direcció per Lawrence d'Aràbia i El pont del riu Kwai.
Un altre aniversari és el de Max Ophüls, que va morir avui fa... quants anys?
Un grapat, el 1957.
Molt bé, sí. Això mateix. Tal dia com avui va morir a Sarrebruck el director alemà Max Ophüls, que va tindre una vida molt agitada. Va començar com a actor de teatre i director d'escena a Viena. El 1931 va fer el seu primer curtmetratge i la seva segona pel·lícula, La companyia enamorada, és cinema dins del cinema, un avançat a la seva època. Va viure a França i als Estats Units, on va treballar a la televisió a part del cine. Quan va tornar a França, va filmar La Ronda, basada en l'obra de teatre d'Arthur Schnitzler. A les seves últimes obres se'l va comparar amb Orson Welles. Va ser un director refinat i culte, molt admirat per la gent de la Nouvelle Vague.
Zog Van Helsing. Soluciono problemes. Al setè sentit de Ràdio Falset parlarem de vampirs. Soc a 45 minuts. Arribaré en 10.
Quico, hem tingut un missatge molt estrany. No sé què ha passat aquí.
Si anem rebent estes falques misterioses, aviat haurem de parlar amb el nostre estimat tècnic Jordi Soldevila que el programa ja passi a durar una hora i mitja. Perquè, clar, hem de fer una tria. La gent ens envia falques. I els diem, concurseu, i ells ens envien falques.
Sí. S'han posat de moda, les
falques. S'han posat de moda, enviar falques al setè sentit.
Bé, aprofitant això, parlem de Dràcula i de vampirs, no?
No, sempre està bé.
Enguany fa 11 anys, que no és poc, Dario Argento va fer la seva pel·lícula Dràcula. L'any 2012 es va estrenar en 3D. Estava basada en l'obra de Bram Stoker. Això és l'única referència clàssica que tenim. Després ja tot...
Fa com vol, com sempre.
Sí, tira per on vol. És l'únic Dràcula en 3D, hem de dir això. L'estrena oficial es va fer al Festival de Cannes i també la van veure a Sitges. L'actor més reconegut és Rutger Hauer en el paper de Van Helsing. Hosti. Suposo que no és el que ha trucat.
No ho sé.
Aquest Van Helsing.
No.
El senyor Argento es va prendre moltes llibertats a l'hora d'adaptar el guió i la pel·lícula no va tindre bones crítiques.
Tinc entès que... i actua un familiar directe del Dario Argento en aquesta pel·lícula.
Sí, la seva filla Àsia, que fa un bon paper.
És mossegadora o mossegada? No me'n recordo.
És víctima.
És víctima?
És víctima, sí. Pateix molt. Ha arribat l'hora del nostre concurs Setè Sentit. Recordem que en el sisè concurs calia identificar, escoltant un fragment musical, el títol de la cançó, qui la interpreta i quina pel·lícula la va incorporar a la seva banda sonora original.
Thank you.
El primer que toca és felicitar a tots els concursants, perquè no és una pel·lícula de flamenc.
No.
Tots, menys un, han encertat que la cançó és Tu mirar, de Lole i Manuel, i que Quentin Tarantino la va incorporar a la banda sonora de Kill Bill 2.
Per tant, era imprescindible el títol, els cantants i la pel·lícula, perquè el director no el van posar perquè no es veigués massa que som uns apassionats de Quentin Tarantino. S'ha de dir, Aureli, que hem tingut menys concursants que altres vegades, per tant, hi ha una sèrie de gent que no l'ha ubicat, però bé, hem tingut així una bona participació, i a mesura que hem anat rebent les respostes correctes, que ja us ha dit l'Aureli, que en aquest cas han estat tots menys un, a cada concursant li vam assignar un número, i després del sorteig fet instants abans de començar aquest programa, la persona guanyadora ha estat l'Eduard Santos. Per tant, és bo repassar. Primer premi, Sant Pere de Ribes. Segon, Godall. Tercer, Móra la Nova. El quart, cap a Reus. El cinquè, cap a Amposta. I el d'avui, a Tarragona.
Us recordem que el premi és una ampolla de Perinet Licca, un vi de la denominació d'origen Priorat, amb un cupatge, sobretot, de carinyena i sira, i amb menor percentatge de merlot i garnatxa, elaborat al celler Perinet de la Morera del Montsant. Volem agrair la seva complicitat al patrocinador, Agrobotigues del celler de Marroig, i, és clar, felicitar el guanyador, que segur que estarà molt content.
Sí, sí, jo crec que em consta que estarà molt content i que, al millor, fins i tot tenim sort de que el dia que obri l'ampolla ens convidi a brindar amb ell. Bé, anem al concurs d'avui. Per aquest setè concurs us proposem identificar el tema musical, el compositor, de quina pel·lícula és banda sonora original aquest tema i quin és el director. Aquesta vegada, 4 ítems. Bé, recordem, nom del tema musical, el compositor, de quina pel·lícula és banda sonora original i qui és el director d'aquesta pel·lícula. Doncs ja aquí la teniu, preneu nota del correu al que heu d'adreçar la resposta, si pot ser resposta correcta, ctsentit@radiofalset.cat.
Repetim, ctsentit@radiofalset.cat. La data límit per respondre a aquest setè concurs és el 25/4/2023, inclòs. Entre tots els que hagueu enviat la resposta correcta, sortejarem un altre magnífic premi, un val per a 2 minuts festius al restaurant Venta de la Punta de Santa Bàrbara, al Montsià.
La Carme Gargallo, la eixerida mestressa d'aquest restaurant, no va dubtar ni un minut en patrocinar el nostre programa de ràdio quan li vam proposar.
Segur que menjareu molt bé, els que guanyeu.
En donem fe.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was.
Molt bé, ara parlarem de la banda sonora original, una cançó d'una pel·lícula mítica per a alguns, i que és una cançó dels Rolling Stones, de la pel·lícula Shine a Light, de l'any 2008, dirigida per Martin Scorsese. És un documental filmat sobre dos concerts dels Stones al Beacon Theatre de Nova York, amb entrevistes als músics, on també apareix Bill Clinton i la seva sogra. Sí, va pujar a l'escenari a saludar els músics i a la banda. N'hi havia alguns que no sabien qui eren, ni un ni l'altre. Això es veu, no m'ho invento.
No comptava.
Destaca molt la fotografia de Robert Richardson i de tot el seu equip. Robert Ebert, crític del Chicago Sun Times, va dir: Scorsese ha rodat la banda sonora de les nostres vides.
Driving rain. Oh, right. Now.
Els avantatges de la ràdio és que us heu perdut, com el Jordi Soldevila, l'Aureli i jo mateix, l'emballada. Però bé, us ho hem d'explicar, podeu creure-us o no. Aquesta cançó va d'algú que ha tingut una vida amb moltes dificultats des de l'inici, però ha anat trobant la manera de superar totes les adversitats. Nosaltres, cada dia que ens assentem a intentar fer un guió coherent en una durada més o menys precisa, ens trobem amb moltes dificultats, però acaba sortint més o menys reeixit.
Bé, acabem el programa amb el Jumping Jack Flash. No podíem acabar millor, dels Rolling Stones. I fins aquí el setè sentit d'avui. Esperem que hagueu gaudit d'aquest setè programa. I si ha estat així, parleu-ne amb els vostres amics, coneguts i saludats, especialment amb aquells als qui els agrada el bon cinema.
I recordeu que, si us ve de gust, ens retrobarem el proper 29 d'abril a 11:45 del migdia a Ràdio Falset. I, com sempre, ens acomiadem amb el nostre lema, que també, com sabeu, és un desig: salut i cinema! Was the son of a preacher man, yes he was.